Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha dividit el judici del procés català en dos a poques setmanes de començar la vista oral amb les sessions ordinàries. La novetat és que als membres de la mesa del Parlament se'ls jutjarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència al Constitucional. També la Sala del Suprem accepta, doncs, la petició per a Lluís Maria Coromines, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramon Abarrufet, Joan Josep Nuet i Mireia Boia. La causa del Suprem es queda en 12 acusats. Ha començat, d'altra banda, la legislatura autonòmica a Andalusia aquest migdia, amb la constitució del Parlament i l'elecció de Marta Bosquet de Ciutadans com a nova presidenta de la cambra. Ha obtingut 59 vots, que són els que sumen PP, Ciutadans i Vox. Per tant, hi ha un acord ja sobre el Parlament i ara queda oberta la possibilitat que el partit d'ultradreta acabi donant suport a una investidura de Juan Manuel Marín, del PP, que seria el president de la Junta i desplaçaria el PSOE, per tant, per primera vegada en gairebé 40 anys, del govern autonòmic andalús. La Direcció General de Trànsit és notícia perquè prepara per a l'inici del nou any canvis legislatius per evitar més morts a partir d'una modificació del Reglament General de Circulació. La primera norma que entrarà en vigor serà dimecres vinent la reducció de la velocitat a les vies convencionals, les que són d'un sol carril per sentit, de 100 km per hora a 90 en totes elles. D'altra banda, es sancionarà amb 6 punts en lloc de 3 qualsevol distracció amb el telèfon mòbil i altres dispositius. També el president de Rússia, Vladimir Putin, ha volgut fer tota una demostració de força en les últimes hores amb l'Avantgarde, el seu nou míssil hipersònic, que assegura que pot anar a 20 vegades la velocitat del so. S'ha presentat com una arma estratègica, diu el govern rus, l'única que pot donar voltes a la Terra abans d'impactar on calgui. Resisteix temperatures de fins a 2.000 graus i no hi ha cap escut antimíssils que el pugui aturar. I també és notícia el jutge del cas Cursac, que ha ordenat ara tornar els telèfons mòbils als periodistes que van veure els requisats, juntament amb material informàtic. Són dos periodistes del Diario de Mallorca i de l'agència Europa Press, que van trobar-se en aquesta situació l'11 de desembre passat. Blanca Pou i Francisco Mestre han estat requerits, doncs, perquè recullin els seus telèfons, tot i que la defensa sol·licita que aquesta resolució es notifiqui de manera adequada i se'ls informi què s'ha fet amb aquests dispositius. I el monestir de Sant Pau del Camp, l'església romànica que hi ha al barri del Raval de Barcelona, acull a les 8 d'aquest vespre un recital del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, organitzat per Justícia i Pau i la Fundació Una Sola Veu. Pere Raic, acompanyat per les veus de Montserrat Toran i Cèlia Prats, faran la recitació, com dèiem, a partir de les 8 d'aquest vespre. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Parlarem avui de la situació política a partir de la Constitució avui del nou Parlament d'Andalusia. I abans, el pensament del dia. Avui, amb el coach Jordi Casado.
Estimat jove, noi, adult o senyor, em poso serio, així que escolta'm bé. Vull que l'única mà que aixequis sigui per preguntar, per demanar el teu torn i perquè saludis a algú quan us veieu de lluny. Vull que levis el teu to de veu només quan estiguis animant algú perquè continuï esforçant-se o quan cantis d'alegria rodejat dels teus. Vull que les úniques senyals que deixis en la pell dels altres siguin de les abraçades ben fortes que dones. Vull tantes coses per a tu que sé que no em fallaràs, que no ens fallaràs. Estimat jove, noi, adult, senyor, confio en tu. Fes que elles confiïn també.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
012. La Generalitat al teu costat.
Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció. Evita accidents, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat i portar cadenes. Els dies de vent, vigilar en els avançaments i, en tots els casos, extremar al màxim les precaucions.
012. La Generalitat al teu costat.
Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa de les Famílies des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Viu amb nosaltres una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella i organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Us esperem aquest diumenge a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai d'escoltar, d'estimar, de sentir, de ser solidari, d'abraçar. No deixis mai de sentir el Nadal.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts i mig de les 6. Salutacions també amb els millors desitjos per aquest Nadal del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat dins aquests 8 dies que formen l'eix d'aquestes festes tan entranyables per a tothom. Volem analitzar la situació política general a Espanya en el final d'un any, aquest 2018, marcat, sens dubte, pel conflicte a Catalunya, però també per noves sacsejades arreu de l'Estat. I l'última, com sabeu, especialment a Andalusia, on les eleccions del 3 de desembre passat han alterat notablement l'escenari amb la irrupció de Vox, que té 12 diputats i avui s'han fet ja efectius amb la constitució de la Cambra Autonòmica, però també amb la pujada de Ciutadans i la forta baixada del PSOE, fets que trenquen definitivament el tradicional bipartidisme. Com dèiem, s'ha constituït aquest matí el Parlament andalús amb la posada en escena d'un nou escenari de pacte entre PP i Ciutadans amb el suport de Vox per elegir la que és la nova presidenta de la Cambra Legislativa, Marta Bosquet, de Ciutadans, i amb el suport del grup d'ultradreta. També hi ha un probable acord d'investidura i governabilitat entre aquests tres partits, PP, Ciutadans i Vox. La incidència d'aquest procés polític amb el debat d'investidura que serà previsiblement la segona quinzena de gener, en el panorama general, tenim una situació també marcada pel fet que el govern de Pedro Sánchez segueix pendent de presentar els pressupostos, també el mes vinent, sense una majoria assegurada i amb el conflicte de Catalunya, com dèiem, ben viu, malgrat els últims contactes, els de la setmana passada, entre els presidents català i espanyol a Barcelona. Venim d'uns dies, aquests últims tres, en què també el nostre panorama ha estat marcat per una amenaça terrorista que s'ha filtrat i que ha provocat certa por i certa situació d'alarma aquí a Barcelona arran d'un avís del Consolat dels Estats Units a la capital catalana. De tot això, però sobretot de la situació a Andalusia, parlem avui. I ho fem amb conversa amb Xavier Torrents, politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Bona tarda i bon Nadal.
Bon Nadal a tothom i bona tarda.
Gràcies. També saludem Ivan González, economista, màster en Economia Social. Bona tarda i bon Nadal.
Bona tarda i bon Nadal a tothom.
També felicitem el Nadal i diem bona tarda a Lluís Batlló, advocat penalista. Benvingut.
Moltes gràcies. Bona tarda a tots.
Gràcies, bona tarda. Bé, abans d'entrar en el tema polític i en el tema d'Andalusia, senyor Xavier Torrents, com que vostè està coordinant des de fa uns mesos un màster precisament sobre radicalització, segurament s'ha sentit també més proper a aquesta notícia que coneixíem dilluns, coincidint amb la vigília de Nadal. Aquest dilluns passat no vam tenir programa aquí a la tarda, no va haver-hi edició del Mirador, però sí que ens ha semblat avui oportú comentar-ho una mica. Passen els dies i sembla que, si és que és una amenaça propera i real, sembla que com a mínim està controlada o està, no sé, si neutralitzada, esperem que sí.
Bueno, neutralitzada fins que no es detingui, diguem, el sospitós, no? Que ja s'ha identificat i que és un sospitós real, o sigui que en aquest cas és un sospitós real, amb una amenaça real. I recordem, més enllà d'aquest cas concret, a Barcelona està i malauradament estaran al punt de mira dels jihadistes, entre altres coses, perquè en els darrers temps han adoptat o han sobredimensionat una de les seves vies d'atemptat, que és fer anuncis publicitaris d'islamisme radical, en el qual citen ciutats, però el que intenten és motivar gent que no tenen cap contacte directe amb l'organització terrorista, però sí, podríem dir, un contacte... Matitzo la paraula. No tenen un contacte directe presencial amb l'organització terrorista, però tenen un contacte directe o indirecte via online, és a dir, via xarxes socials i via aquests vídeos que es transmeten. Llavors, apunten ciutats i a aquestes ciutats esperen que surti gent que acabi atemptant. I aquest seria un d'aquests casos. La situació de risc és real, l'amenaça aquesta concreta és també és real, i per això s'han adoptat les mesures adients, diguem-ne. No?
Mesures de més controls dintre de la situació d'alerta antiterrorista 4 sobre 5, que es diu, que és la mateixa situació que teníem des d'abans, fins i tot, dels atemptats d'ara fa un any i mig.
Sí, a veure, és improbable que es pugi a 5, almenys a l'estat espanyol, i pensant que inclús quan va haver l'atemptat del 17 d'agost no es va pujar a 5, però una qüestió, jo diria, de cultura politico-jurídica d'aquest país, i és que 5 implicaria l'exèrcit al carrer. I això és l'única... És a dir, de fet, s'estan adoptant mesures que són del nivell 5, però sota el nom de 4. Sí. I, per tant, bueno, això és una cosa concreta d'aquí, perquè a França o a Alemanya o Holanda o Bèlgica...
Sí, que s'estan aplicant.
Quan canvien el nivell, canvien la situació, i no hi ha una distància entre la decisió formal amb la material, no?
Mhm. Bé, sobre sí. Aquesta amenaça, com l'han viscut
de
vostès?
Bé, a veure, el que comenta Xavier, doncs, dona molta por, perquè el fet de que qualsevol llop solitari que pugui sentir engrescat a través de les xarxes per qualsevol, doncs, mandat o simplement, pues això, desig de l'ISIS o d'Al-Qaeda, doncs, és molt difícil, suposo, Xavier, de controlar, no? Perquè, clar, com pots saber si aquesta persona està radicalitzada? Una mica el que va passar, precisament, amb les persones que van començar cometre l'atemptat al mes d'agost del 17, no? Que eren gent de Ripoll, que no podien ser teòricament més integrats i que resulta pues, que hi havia com un doble joc. Per una banda ho semblaven, però per altra doncs, resulta que es van radicalitzar. Hi ha alguna manera de poder, més enllà de posar la policia al carrer, fer una investigació prèvia per saber per on van segons quins grups sospitosos de que poguessin caure amb el jihadisme?
Bé, la policia al carrer seria una de les moltes mesures dissuasòries. De fet, molts dels potencials atemptats són frustrats molt abans. La manera, diguem-ne, que avui en dia més es detecta, de fet, és amb els algoritmes informàtics que la pròpia policia gestiona. És a dir, que des de paraules clau ho detecten i molts d'aquests atemptats doncs, acaben sent o frustrats o detingudes les persones prèviament i moltes de les amenaces ni tan sols es coneixen públicament, diguem-ne. Es coneixen a nivell intern, diguem-ne, però no es coneixen a nivell públic. Jo aquests dies estic llegint, de fet vaig seguir la nit de Nadal vaig seguir una tradició islandesa que és la de, a Islàndia a la nit de Nadal tenen la tradició de regalar llibres, és com el Sant Jordi d'aquí, però la nit de Nadal diguem-ne, regalen molts llibres
molt
i comencen a llegir llibres. Jo vaig començar a llegir un que es diu Compórtate, la biologia que hi ha detrás de nuestros mejores y peores comportamientos. Justament parla de moltes coses, no? Però a mi m'interessava justament pel tema de la radicalització, és el millor llibre de ciència de l'any 2017. He llegit 300 pàgines, alguns oients pensaran que ja hem llegit tot el llibre. No, són gairebé 1.000 pàgines del llibre. I aquí, en certa manera, un altre dia ho explicarem, no? És a dir, sí que hi ha determinades qüestions que fan o marquen potser una tendència cap a processos de radicalització. Hi ha maneres de detectar-ho més de les que ens pensem, però aquí una de les actuacions seria treballar en l'infància i l'adolescència, que són les edats claus, perquè la major part de terroristes s'han radicalitzat entre els 15 i els 30 anys.
Déu-n'hi-do, terrible. Ivan González.
Jo, la veritat és que poca cosa puc afegir, però jo el que sí que volia dir és que amenaces reals, persones reals, o sigui, jo em quedo amb una frase d'uns turistes americans, que ara no recordo en quin dia ho vaig llegir, que deien, si realment nosaltres, que vivim als Estats Units, hem de fer cas de totes les amenaces, no sortiríem de casa. Doncs jo em vull quedar, a part de donar-li raó a Xavier i a Lluís, evidentment, però em vull quedar amb aquesta frase. No?
Doncs queda recordada i ratificada aquesta frase. Evidentment, els riscos sempre existeixen i no sortiria ningú de casa tampoc aquí. Bé, doncs tenim aquesta amenaça real. Hem de dir també que aquests últims 2-3 anys s'han desarticulat grups presumptament radicalitzats a Catalunya, a Madrid, en altres llocs de l'estat espanyol, i realment això ha demostrat que s'ha fet una feina policial, moltes vegades sense que es fes pública l'amenaça real. Aquesta vegada sí que s'ha fet pública, és a dir, que estem en una situació que, de fet, tampoc és que sigui gaire diferent del que podia haver estat ara fa un any i mig l'amenaça, no? Em sembla que va per aquí la cosa.
Sí. Però, a més, hi ha molts indicadors que coincideixen. Per exemple, aquest jihadista, concretament, doncs això, té els 30 anys, no? Fixeu-vos, aquesta franja d'edat que us acabo de dir jo ara, d'entre els 15 i els 30. De fet, el divendres de la setmana passada es va detenir a Catalunya un jihadista que potencialment podia atemptar. És a dir, tota aquesta feina es fa. Passa que el risc zero no existeix i això, malauradament, poden sortir persones que ho acabin fent, no? Com el cas d'Estrasburg recent al mercat nadalenc, no?
Efectivament, sí.
De fet, el anaven a detenir, però va passar això l'endemà.
Sí. Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'economista Ivan González, amb l'advocat Lluís Batlló i amb el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Anem a la qüestió d'Andalusia. Avui s'ha constituït la Cambra Autonòmica amb l'escenificació d'un pacte entre Ciutadans i PP. La presidenta de la Cambra, en això Ciutadans ja té la seva quota, diguéssim, assegurada, no? Té la presidenta del Parlament. No sabem quan durarà la legislatura, pot durar pocs mesos, però en tot cas, mentre duri, té aquesta presidenta, que té un cognom que sembla d'origen català o valencià, Marta Bosquet. Doncs bé, aquesta presidenta, que és de Ciutadans, ja ha donat un primer fruit d'aquest pacte amb el suport de Vox, és a dir, 59 diputats. I què pot passar a partir d'ara, o quina valoració fan del que ha passat avui?
De fet, ara parlàvem d'un extremisme, en aquest cas l'islamisme radical, i de fet ara en Andalusia ens toca parlar d'un altre extremisme, en aquest cas l'extrema dreta, perquè Vox és no l'extrema dreta clàssica, però sí la nova extrema dreta, que té altres peculiaritats. A mi el que em sap greu és que Andalusia podien triar dues opcions. L'opció que han seguit, per exemple, Alemanya i França, a França, que és aïllar l'extrema dreta, i s'ho fan tots els partits, tots, des de la dreta democràtica, la centre dreta, la centre esquerra i l'esquerra, aïllen a l'extrema dreta. Això ho han fet a Alemanya, ho han fet a França, però en canvi no ho han fet ni a Dinamarca, per exemple, ni a Àustria. I aquí s'ha optat per l'opció austríaca de no aïllar a l'extrema dreta. Fins i tot és el primer cop, no que estan al Parlament, sinó que estan a la mesa del Parlament, i això a mi em sembla greu. Responsabilitats és de diversos partits, inclús més enllà del que un a priori pensaria. Per un cantó, òbviament, si el Partit Popular i Ciutadans han permès que Vox ara estigui a la mesa del Parlament, és la seva principal responsabilitat. Però, per exemple, el Partit Socialista no ha fet el que els socialdemòcrates alemanys han fet respecte a la democràcia cristiana. Els socialdemòcrates, en comptes de deixar-los en mans de l'extrema dreta, l'Alternativa per Alemanya, van dir, doncs, pactem, malgrat que hem dit durant tota la campanya electoral que no tornaríem a pactar amb Angela Merkel. I aquí crec que el Partit Socialista tenia que haver...
Podria haver-se unit a un pacte per la mesa.
Sí, encara que fos per la mesa, per allà a l'extrema dreta. Crec que hi ha l'extrema dreta en els parlaments, i als ajuntaments i en totes les institucions, és bàsic, diguem-ne, justament per evitar això, els extremismes. A mi m'és igual si és l'extrema esquerra, l'extrema dreta, l'islamisme radical o qualsevol altre extremisme. Els extremismes fan mal a la convivència ciutadana i a la convivència de tots plegats en un país millor, no?
Jo vull comentar una cosa.
Sí, que senyor Iván González.
Ja vaig parlar d'ella en un programa anterior. Jo segueixo pensant, I ho vaig dir en el seu moment i ho torno a repetir, que penseu, fa uns anys, Podemos, quan va sorgir Podemos era extrema esquerra. Quan va sorgir en el seu moment. Ara, i em permetreu l'expressió i que, sisplau, que ningú em malinterpreti, s'ha descafeinat des del seu moment inicial. Vox, i reitero que jo això ja ho he dit, ho torno a repetir, jo crec que un cop dins també es descafeinarà. Per què? Perquè hi ha proclames, perquè per mi ja no són ni tan sols qüestions polítiques, són proclames que són inviables, per no dir impossibles. I, per tant, reitero que jo no vull treure la culpa ni als uns ni als altres, eh? Però jo crec que Vox acabarà descafeinant-se.
Uh-huh. Bé, jo crec, en relació a el que comenta Xavier i també Ivan, el tema de l'aïllament, el que a mi em demanaria el cos, dit sigui així col·loquialment, és aïllar-los. Però també és veritat, com deies tu, Xavier, de que els extremismes són dolents en qualsevol cas, però s'ha de distingir si l'extremisme reconeix els drets fonamentals proclamats a la Constitució o si no els reconeix. Jo crec que l'aïllament tindria que ser obligatori per qualsevol partit polític si el partit que ha tingut una representació no respecta aquests drets fonamentals. Jo penso que Vox, a mi particularment, no m'agrada, i a molta gent no li agrada, però en el seu programa, i una mica el que deia l'Ivan, veurem a veure com actuen, però no hi ha res que estigui fora, com a mínim, de la declaració dels drets civils i polítics i de drets fonamentals. Tampoc m'agrada la CUP, però no vull, perquè no m'agradi la CUP, com diu el Pablo Casado, pues ara s'ha de prohibir els partits polítics que estan a favor de la independència. No, perquè és totalment legítim estar a favor de la independència. Clar. I és totalment
igual que Vox està a favor de la supressió de les autonomies.
Exacte,
no?
És també legítim i estar a favor de la tauromàquia a mi no m'agrada, però no puc dir... Per mi, la línia groga vermella, podríem dir, està aquí.
No? És el no assumir, encara que s'hi estigui en contra,
les regles del joc i els drets fonamentals, sobretot.
Ara és un quart i mig de set, avui s'ha constituït el Parlament Andalús i tenim una connexió amb Andalusia, amb el nostre col·laborador, analista polític Eugenio Narváiza, que viu a la part oriental d'Andalusia, a la província d'Almeria, i des d'allà ha seguit, evidentment, molt el que és l'escenari de pactes i la constitució d'aquest Parlament. En parlàvem precisament l'endemà de les eleccions andaluses. Senyor Eugenio Narváiza, bona tarda i bon Nadal.
Bona tarda, bon Nadal a tothom i als amics oients.
Moltes gràcies. Com està? Com ha vist aquesta jornada d'avui, important a Andalusia, de moment?
Pues ha sido una jornada que se esperaba con expectación, teniendo en cuenta pues, los últimos dimes y diretes que se han producido en la política andaluza a raíz de la posible negociación de los pactos para la configuración de la mesa del Parlamento. Pero desde el pasado 2 de diciembre... Ese pacto que se ha empezado a materializar hoy, que culminará el próximo día 16 de enero, con la celebración de la sesión de investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, es consecuencia de muchas cosas, entre ellas, vamos a decir, de toda la situación de corrupción que se ha venido produciendo en Andalucía a lo largo de 40 años, y sobre todo de todo ese juicio de los ERE que dio lugar a los 840 millones y de la falta de inteligencia política, vamos a decir, no ya de Susana Díaz, sino también un poco de todo el Partido Socialista, que intentó adelantar las elecciones andaluzas teniendo en cuenta que la sentencia del juicio de los ERE coincidía prácticamente con el final de la legislatura. A partir de ahí se han ido sucediendo todos los acontecimientos y se puede decir que el voto de Vox en Andalucía es un poco el voto de castigo, el voto de protesta a la situación que estaba teniendo la región. Y por otra parte también, y hablando ya del centro-derecha, tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, por un lado un castigo hacia Ciudadanos porque de una u otra forma había colaborado en impedir comisiones de investigación en el Parlamento, y en cuanto al Partido Popular, pues por su debilidad, por la falta de interés hacia el candidato, y eso ha generado un poco el resultado de las urnas del pasado 2 de diciembre y la consecuencia de la mesa del Parlamento de hoy.
Sí,
¿no?
Sí, a veure, hi ha aquí algunes opinions. Senyor Lluís Batlló. Sí.
Hola, bona tarda. Buenas tardes, Eugenio. Mira, yo es que te quería preguntar una cosa en relación a todo esto que comentas. ¿Cuánto, como analista político,
decir sobre todo que no soy andaluz, soy vasco, pero resido hace 16 años en Andalucía, ¿no?
Perfecto, perfecto. Le agradezco la...
Sobre todo para que se vea que la perspectiva de mi opinión no es una opinión propia de aquí, sino vista desde la perspectiva de una persona que ha venido a vivir de fuera de aquí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues entonces seguro que aún es más interesante porque podrá valorar un poco todo en su conjunto. Yo quería el voto de Vox, este voto que se esperaba, pero quizás no tanto como para tener 12 escaños, ¿cuánta responsabilidad cree que tiene el independentismo, el movimiento independentista en Cataluña en relación a este voto de Vox, a esta subida tan importante? Bueno, subida...
Por un lado, la responsabilidad la tiene la propia Susana Díaz, que durante toda la campaña ha estado calentando la posibilidad de fomentar el voto la situación de Vox como, vamos a decir, alternativa de quitar votos al centro-derecha. Luego hay que tener en cuenta una cosa. En Andalucía existen actualmente 2 millones de personas, 2 millones de personas que tienen familiares en Cataluña. Ese familiar de Cataluña que de una u otra forma, cuando se ha producido el proceso independentista catalán, ha cogido miedo y ha montado en Andalucía, concretamente en provincias como Almería, Granada, Jaén o Málaga, empresas o cuentas espejo, según dicen entidades bancarias, que pueden llegar a del orden de 4 o 5 mil cuentas espejo, por ejemplo. Eso sin duda también ha influido mucho en cuanto al voto de Andalucía, porque fíjese un detalle y se lo voy a decir. Poco después de que el presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, accediera a la Moncloa, se había producido en el Parlamento de Andalucía un dictamen de financiación autonómica por parte de todos los sectores sociales del Parlamento andaluz, solicitando 4.000 millones de euros para la financiación de los servicios de los ciudadanos. ¿Y qué ocurrió? Que cuando Pedro Sánchez recibió a Susana Díaz, solo le ofreció 350, teniendo en cuenta que tenía comprometidos con sus socios de gobierno otro tipo de cantidades. Situaciones de esas han hecho que se produzca un voto de castigo, que se produzca un voto radicalizado, en este caso a Vox, pero como una bofetada a tanto al PSOE como a Pedro Sánchez, como también al tema de la inmigración, porque usted tenga en cuenta también otra cosa. A lo largo de este verano ha habido fines de semana que han llegado 500 o 1.000 inmigrantes en patera, en ayuntamientos como de Algeciras, como Tarifa, como Sanlúcar de Barrameda. Y se han encontrado con que están llenando polideportivos, están llenando dependencias, que de una u otra forma detraen de los presupuestos municipales de los ayuntamientos, y eso genera que personas de los pueblos, cuando van al ayuntamiento a solicitar ayudas, pues no puedan acceder a esas ayudas porque ese dinero se ha destinado a la atención de los inmigrantes. Y todas estas situaciones son un poco los culpables, vamos a decir, de l'actual mapa polític andaluz, entre altres coses, no?
Doncs moltes gràcies per aquestes opinions. Podríem seguir fent-li moltes preguntes. De fet, des de la taula es queden amb ganes de fer-ho, però en tot cas aquesta pregunta de Lluís Batlló ha estat prou significativa i representativa. Moltes gràcies, don Eugenio Narváiza. Solo una qüestió muy breve, muy breve. Susana Díaz dijo hace pocos días que se quería presentar a la investidura, però ara sembla que serà Juan Manuel Moreno. El reglament del Parlament andalús suposo que no permet dos candidats, no? És només un, no?
Teniendo en cuenta que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía la presidenta del Parlamento andaluz, la almeriense Marta Busquet, aunque de origen catalán, es la que dictamina quién es el candidato a la presidencia, de el que puede acceder a la
a
este pleno de investidura, pues es absolutamente evidente que va a ser Juan Manuel Moreno Bonilla, por número de votos, por número de apoyos, y en este caso Susana Díaz no tiene posibilidades de poder acceder a esa investidura, vamos a decir, y en caso de que accediera perdería por 59 votos en contra y 50 a favor, ¿no?
Perfecte, doncs queda clar, és un procediment semblant al d'altres parlaments, és a dir, després d'una roda de consultes, la presidenta del Parlament nomena un candidat o candidata en funció del nombre de suports, vaja, queda clar. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, bon Nadal i bon any nou, senyor Eugenio Narváiza, fins una altra.
Bona tarda a tothom i hasta otra ocasió.
Hasta otra ocasió. Seguim en conversa amb el politòleg Xavier Torrents, l'advocat Lluís Batlló i l'economista Ivan González. Abans de la pausa, molt ràpidament anem a recordar la pregunta del dia, que està molt interessant avui perquè va molt en sintonia del que vostès estaven dient, senyors de la taula. Rafa, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia que fem a la nostra web és la següent. Vox hauria de quedar exclòs de qualsevol pacte a Andalusia? Tenim una primera opció de resposta que diu sí, és un partit extremista i contrari als valors de la democràcia. Una segona opció de resposta que diu no, perquè té una representativitat legítima com altres partits. I una tercera opció de resposta que diu no, però seria millor buscar ponts entre PSOE, PP i Ciutadans.
Gràcies. Podeu votar, amics oients. Teniu temps fins demà al matí, però sempre us demanem que, si és possible, si ens esteu escoltant, voteu abans de 6:45 i podrem donar un resultat una mica amb més cara i ulls. Senyors, bé, vostès ja s'hi han pronunciat, potser abans de fer pública a nosaltres la pregunta.
Sí, senyor Torrents. Bueno, volia...
Endavant, sí, volia si vol afegir... anar a una altra línia, endavant.
Sí, sí. Bueno, un matís important. Quan jo deia que s'havia d'excloure de la mesa del Parlament a Vox,
era una crítica política a Vox, no?
Sí, sí, vull dir...
L'aritmètica és la que és.
Torno a dir, els extremismes... En el Parlament, òbviament, no, perquè el Parlament és el que és en funció de les eleccions i en funció del vot de les persones. Però jo volia posar èmfasi en una qüestió. El programa de Vox, i jo m'he llegit els 100 punts del programa de Vox, sí vulnera els drets humans i sí vulnera els principis constitucionals. O sigui, va en contra de la Constitució espanyola, ja que s'arroguen, diguem-ne, com els més constitucionalistes o els més... Començant pel primer punt, suspensió indefinida, o sigui, permanent de l'autonomia catalana. Això va en contra de la Constitució espanyola, contra l'Estatut de Catalunya. El sisè punt parla d'anar cap a un estat unitari. La Constitució espanyola no permet anar cap a un estat unitari. La Constitució actual parla en el punt 62 que les llengües cooficials seran opcionals a l'escola. Això va contra l'Estatut de Catalunya, va contra la Constitució espanyola. Parla del article, per exemple, 70, d'abolir la violència de gènere. Això va en contra del dret de les dones maltractades a que tinguin... Això ho accepta, per exemple, el Parlament alemany, tots els partits, la democràcia cristiana, el socialdemocràcia, tots els partits, excepte, òbviament, Alternativa per Alemanya. I Alternativa per Alemanya és l'extrema dreta. Vox és l'extrema dreta. Per tant, una cosa és que suavitzin el seu discurs, com ha fet Marine Le Pen respecte al seu pare, Jean-Marie Le Pen, però suavitzar el discurs no vol dir que hagin deixat de ser extrema dreta. És a dir, han passat de la vella extrema dreta a la nova extrema dreta, però continuen sent extrema dreta.
Doncs el matís que ha fet Xavier Torrents, en la línia del que deia també Lluís Batlló, podríem dir que de vegades la frontera és confusa entre el que és el fet que un partit pugui acceptar els principis constitucionals o les regles del joc democràtic i la gent els voti, i una altra cosa després són els principis, que evidentment molts d'aquests 100 punts no es poden dur a la pràctica, queda clar, amb el sistema constitucional actual, com altres partits poden tenir-ne altres que tampoc es puguin dur a la pràctica. Però
jo ho diré d'una altra manera, dos segons. Jo el que volia dir abans és que en Vox molt dels seus 100 punts no són reals. És màrqueting puro i duro, i permeteu-me l'expressió, perquè no són assumibles, no són factibles, no són realistes i no es portaran a la pràctica.
És una mica com el vot de protesta que deia vostè abans, no?
I
que deia
sí, també... de l'emprenyament de fa uns anys Podemos, ara s'ha passat a l'altre costat, ara és l'emprenyament, ara aquest emprenyament l'ha agafat Vox.
Bé, passen 4 minuts de 6:45, és molt tard, fem una breu pausa i ja anem ja a la recta final del programa d'avui.
Ràdio Estel.
Arriba la 32a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda. Petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya en un meravellós recinte gòtic. Entrades a partir de mitja hora abans de les representacions a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380, 972-637-380 i a pessebrevivent.es.tl i a pals.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes, números 1 dels últims 500 anys per començar el nou any amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Billy Davis, i Pavarotti, i Charles Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2019 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2019 amb la música de Ràdio Estel. Yeah, yeah, yeah,
yeah. Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador ja en la recta final, com us dèiem, amb l'economista Iván González, amb l'advocat Lluís Batlló i amb el professor de Ciència Política Xavier Torrents. Anem ja sense més preàmbuls a la notícia curiosa del dia, que té una mica de regust de resum de l'any ja, oi, Rafa?
Sí, una mica sí, Ignasi, perquè sense acabar l'any som al penúltim mirador d'aquest 2018, i em sembla que és un bon moment per mirar enrere, perquè aquest any, és llei de vida, ens han deixat algunes persones molt importants reconegudes pel seu talent i el seu treball, i vull aprofitar aquest moment i tenir una menció per ells. Podríem dir que en clau esportiva vam saber fa poc de la desaparició de Josep Lluís Núñez, el mític dirigent barcelonista i per a molts el millor president de la història del club blaugrana. Però no és l'únic mite barcelonista que ens va deixar aquest any. També va morir Enrique Castro Quini. Va ser un dels golejadors més prolífics de la història del futbol espanyol i un dels esportistes més nobles. Podríem fer menció també en el món de la política que van perdre personatges molt dispars, com ara George Bush, el pare George Bush, i també l'exministra socialista Carmen Alborch. Vull destacar també a grans personalitats de la música que ens han marcat, com són Maria Dolores Pradera, Aretha Franklin o la nostra Montserrat Caballé. I creadors, homes de televisió, cineastes, com els mítics Antonio Mercero i José María Íñigo, que van morir aquest any també. Uns ens van regalar meravelles com Farmàcia de Guàrdia o Verano Azul, l'altre és Història de la Televisió, que va estar al capdavant de programes com Directísimo o Estudio Abierto. I vull acabar amb tres mencions especials. Vull parlar-vos finalment de Stephen Hawking, físic, símbol per diferents motius del poder i la capacitat de la ment humana. També vull fer una menció especial per Stan Lee, el pare de l'univers Marvel, de tants superherois, i que ens ha regalat molt d'entreteniment. I ja acabo perquè penso que el millor, personalment, la meva opinió, ho deixo per al final, que aquest any ens va deixar al febrer i de manera molt prematura Antonio Fraguas, Forges, aquest geni, un d'aquests creadors cuya obra és realment inabastable, per extensa, meravellosa. Forges va retratar durant 40 anys l'evolució de la societat, va publicar una infinitat de vinyetes al diari El País i va ser capaç de crear un llenguatge propi amb paraules tan meravelloses com muslamen o bocata. La seva obra serà ja eterna.
Doncs que descansin en pau totes aquestes persones que has recordat, Rafa, i altres
evidentment no podem esmentar totes, personalitats públiques i, evidentment, personalitats del cor de cadascú dels que ens escolten, que segur que també han perdut éssers estimats. Bé, per cert, l'enquesta, Vox hauria de quedar exclòs de qualsevol pacte a Andalusia, efectivament, ens referim a qualsevol pacte, no només el d'avui al Parlament. El 50% dels qui han votat, els oients, diuen sí, és un partit extremista, contrari als valors de la democràcia, 30% no, perquè la representativitat és legítima, 20% no, però seria millor buscar ponts entre PSOE, PP i Ciutadans. No ens queden més que uns segons, si volen comentar alguna cosa.
Mira, jo solament, arreu del que comentava Xavier, i no vull semblar un defensor de Vox, mal, Déu, però sí que és veritat que hi ha molts partits que defensen coses que estan en contra de la Constitució, la CUP també, i el PDeCAT, perquè defensen la independència, i la independència